Finalment, la Generalitat de Catalunya ha proposat que la plana de Lleida entri en fase 1 el proper dilluns. No serà en ferm fins que el govern central ho autoritzi i es publiqui al BOE. Veurem si això és un avanç a nivell comercial o serà un problema a nivell sanitari. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dijous avui, 14 de maig del 2020, són les 12:20 minuts. T'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, hores d'ara, fregant els 18 graus i mig a la ciutat de Lleida, on fa uns minuts ha començat a ploure. Aquella pluja que ja ens va anunciar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que seria més que un dia de pluja, una marató. Ja, mira, no, va afinar bastant, va dir cap a migdia començarà a ploure i 8 o 9 o 10 hores seguides. Veurem si van per aquí va per aquí la cosa. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. També un avanç de la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Estem a dijous i, per tant, escoltarem els consells veterinaris des de Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater. També parlarem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, i amb ell ja saps que barregem els consells de nutrició amb els de salut, perquè al final tot va ben juntet. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlarem amb empreses de Lleida avui. Mira, una des de l'àmbit tecnològic i que estan aprofitant per adaptar un producte que ja tenien, un servei que ja tenien més o menys desenvolupat amb intel·ligència artificial per adaptar-lo a la situació de la Covid-19, del coronavirus. Parlarem amb el Carlos Mencía de Just Digital. També, a partir de 2:15, amb un client nostre, amb Mobles David, de Gimenells. Estan a la seva segona generació, això ho va començar el pare, ara són els tres fills els que porten aquesta empresa, i amb ells parlarem doncs, de com han estat aquestes setmanes de tancament i aquesta setmana de fase zero, amb la que tu els pots visitar si truques abans, si fas una cita prèvia, i a veure com entraran en aquesta fase 1. I també parlarem amb la Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balàfia Volley, perquè de cara al curs vinent hi ha una nova escola que ha entrat a l'activitat del voleibolitzat, a més de saber com s'acabarà la lliga de vòlei, perquè tenen reunió properament i veurem quines són les propostes. Des d'ara mateix, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, ja ho veus, amb molta informació des de Lleida, feta, cuinada per gent de Lleida, i te l'expliquem, gent de Lleida. Ens pots escoltar des de la Seu d'Urgell, per tot l'Alt Urgell i pel Solsonès, des de Balaguer, per la Noguera, la Segarra, l'Urgell i el Pla d'Urgell, i des de Lleida, per les Garrigues i el Segrià. I a més, ja saps que ho pots fer a través d'internet a www.cope.es, punxa l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida, i també a l'aplicació mòbil que et pots descarregar de manera totalment gratuïta al teu dispositiu mòbil, i també triar allí l'emissió en directe i triar l'emissora de Lleida. En fi, fregant els 19 graus, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia.
La veritat és que això ho vas preveure molt bé, cap al migdia començaria a ploure, una pluja que ens acompanyarà durant tot el dia. Ara bé, el que ahir era notícia i que finalment hem vist les fotografies a darrera hora del dia, i sobretot avui a primera hora, ha estat la crescuda, que ja sabíem que passaria, del riu Segre al seu pas per Lleida. Ja sabíem que passaria, el marge dret està totalment inundat i el marge esquerre, déu-n'hi-do fins on arriba l'aigua.
Sí, sí, teníem ahir al voltant d'entre 78 i 80 metres cúbics per segon, ja s'enfilava aquest matí a 287 i estava previst, segons havia comunicat Endesa, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, 350 metres cúbics per segon al voltant de la una del migdia d'avui.
Si estem parlant d'una mica més de 4 vegades més de l'habitual.
Sí, claro, dels que tenien almenys ahir i abans d'ahir. És un desembassament.
És un desembassament controlat que fan, sí. A més, el fan coincidir amb embassaments de l'Ebre perquè aprofiten que hi ha molta aigua per arrossegar macròfits i arrossegar moltes històries que queda a l'aigua, no? I el delta de l'Ebre ho agrairà enormement, això.
Pues sí, aportarà molts sediments, aportarà més terra, compensarà que una mica que que el retrocés del delta, sí. I com en guany anem, sembla que sobrats d'aigua i de precipitacions, encara avui ha de ploure força durant tota la tarda, vespre, nit, alguna pausa. En aquests moments les precipitacions estan pel sud, eh? Només plou una mica al Segrià i a les Garrigues, no plou a la resta de comarques de Lleida, però al llarg del dia, del migdia i la tarda anirà avançant de sud a nord, no està en el Pirineu, no rebrà precipitacions importants. Em sembla que serà de la meitat sud i est de Lleida, bé, bé de la Mediterrània, una mica de sud-est, aquestes precipitacions, i es poden perllongar de manera important fins demà. No vol dir que totes les hores estigui plovent, intercalaran pauses, però sempre amb cel núvol, cel tapat, alta humitat, un ambient fresc. No crec que ja superem ni els 19 graus avui ni demà. És a dir, imagina't, 19 graus quan els més dies van tenir fins a 31.
Sí, sí, fa 10 dies d'això, una setmana fa.
No fa tant.
Sí, sí.
I el dissabte ja quedaria mig-mig entre núvols, clarianes i alguns xafes, i potser a partir de diumenge sí que ja s'obrien més clarianes. El sol d'aquestes dates és de final de juliol, ja és molt potent, i sembla que la setmana vient sí que podrem gaudir del temps gairebé estigüent.
Bueno, això ens ho explicaràs demà, divendres, sí, que de farem la previsió.
Aguantar. El xafes avui serà ja més difícil això de sortir. El que no hi ha fet esport pel matí o caminata pel matí, doncs a la tarda també pot sortir, però amb paraigua.
Bueno, amb paraigua. No. Doncs demà divendres farem la previsió del cap de setmana i un avançament de la propera setmana, perquè ja sabeu que arriben els models. Armando Álvarez, com sempre, vale. Un plaer, gràcies.
Bon dia i molta salut per tothom.
I tant. I nosaltres ja anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, com dèiem, s'ha proposat des de la Generalitat que a partir de dilluns la plana de Lleida, que s'havia quedat fora, passi a fase 1. Això té moltes connotacions i molts canvis. A nivell comercial és un avantatge, a nivell sanitari, si la gent no fem el que s'ha de fer, pot ser un retrocés important. Eh? L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera una bona notícia que Lleida pugui entrar a la fase 1, tot i que apel·la a la prudència ciutadana. L'alcalde ho veu un pas cap a la normalitat per raons de salut, socials i econòmiques. Anem cap a les dades del coronavirus. Espanya suma 217 morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 33 més que ahir dimecres. Per tant, tornen a pujar. I 506 positius. Això suposen 67 més. Per tant, també ha tornat a pujar. Pel que fa a la província de Lleida, es van registrar ahir 2 morts més per coronavirus, per la qual cosa la xifra total de defuncions al territori ascendeix fins a les 232. Malgrat aquest augment de decessos, ja que dimarts només se'n van comptabilitzar un, i dilluns i diumenge no hi va haver cap. Els nous casos confirmats van baixar 5 després que dimarts n'hi haguessin 13. Així ara hi ha un total de 2.334 positius, casos de coronavirus, i també van baixar les altes hospitalàries després de les 33 de dimarts, ja que se'n van comptabilitzar 13 i el seu nombre s'eleva fins als 1.054. En fi, són xifres. Ja sabeu que depenent de com es compten, doncs ens donen més cap a on volem o menys cap a on volem. El que sí que és veritat, i això ho venim dient des del primer dia, és que aquest virus no el podem considerar immediat. És a dir, el que fem ara, veurem el seu resultat d'aquí 2 setmanes. El que fem bé ara, veurem el resultat d'aquí 2 setmanes. El que fem malament ara, també veurem el resultat d'aquí 2 setmanes. Doncs mireu, el Ministeri de Sanitat ha informat que en alguns hospitals s'ha detectat ja un augment dels casos de coronavirus en menors de 10 anys més de 2 setmanes després que es permetés als menors de 14 anys sortir al carrer. El que us deia, unes 2 setmanes. El Ministeri també diu que no hi ha una diferència molt elevada ni molt significativa, però que les xifres ens donen aquesta tendència. I la tendència és que els ingressos i els positius amb menors de 10 anys està pujant en aquests darrers dies. Estan camuflats dins d'aquestes xifres que donem generals. Això què vol dir? Doncs això vol dir que alguna cosa no hem fet bé. Perquè que puguin sortir els nens al carrer no ha de significar mai que s'hagin d'infectar. Sí, seguim les normes, però tots hem tret el nas per la finestra i hem vist grups de pares i nens que no viuen al mateix pis o a la mateixa casa relacionant-se pel carrer, relacionant-se vull dir parlant, i estan a menys d'un metre. Tothom hem vist grups de gent que no havien d'estar, o grups de gent on la meitat no porten mascareta, etc, etc. I aquí és on ve el problema. I el problema és que després ho paguem tots. Perquè si els contagis tornen a pujar a un cert llindar, es tornarà a decretar el confinament, i el tancament, i comercialment, i laboralment, i econòmicament, ja hi tornem a ser. A part, evidentment, de sempre el prioritari, que és la salut. A part de tot això, eh? En fi, tenim la campanya de la fruita ja a sobre, i la plataforma de Fruita amb Justícia Social reclama als ajuntaments empadronar tothom que visqui al municipi. Recorden que la llei els obliga a inscriure tots els veïns, fins i tot aquells que no tenen cap domicili fix. La portaveu de la plataforma Fruita amb Justícia Social, la Nogai Endaye, alerta que la situació fa temps que s'arrossega, i del risc d'un mercat il·legal d'empadronament en què altres persones cobren per empadronar-se a casa seva. El Ministeri d'Agricultura destaca una millora en les cotitzacions de fruita de pinyol en l'inici de la campanya. Les previsions apunten a menys producció que el 2019, tant a l'Estat com en altres països productors. I Unió de Pagesos insta l'Estat a rectificar la desorbitada i injusta fiscalitat de la fruita dolça. Estima entre 4.000 i 6.000 euros la càrrega extra per a una explotació que produeix unes 500.000 quilos de préssecs. En plana local, a la ciutat de Lleida, el grup municipal del PSC, l'Ajuntament de Lleida, va lamentar ahir que se celebrés la Comissió de Cultura, la primera des de l'estat d'alarma per la pandèmia, la primera, o sigui, dos mesos després, just l'han fet. Si voleu ser malpensats, ho podeu ser. I si no, també ho podeu ser. Però just la Comissió de Cultura, la única que s'ha convocat amb tot aquest període de pandèmia, en dos mesos, just dos dies després de les dates de les festes de maig de la ciutat. Des del PSC diuen que no pot ser que s'hagin passat les festes sense cap iniciativa per celebrar-les. De fet, la regidora del PSC, Cristina Morón, ha afirmat en un comunicat que, tenint en compte la difícil situació per la qual passem tots els lleidatans, no havíem de renunciar a celebrar des del confinament la nostra festa major, una cosa que des de COPE Lleida vam dir i repetir, i que tenim exemples a d'altres municipis, per exemple a Tàrrega, on comencen aquest cap de setmana la seva festa major i que la faran amb confinament, però la faran. Un altre exemple, l'Associació de les Festes de Moros i Cristians, que és aquest cap de setmana. Doncs ens han fet arribar propostes que podem fer als nostres balcons i amb confinament. I evidentment no serà veure les comparses pel carrer, però es farà alguna cosa. Veus moviment, veus il·lusió, veus ganes. Des de festes de l'Ajuntament de Lleida, res de res. És que ni ganes ni desganes. És que no veus res. És que no hi ha hagut res, ni un trist comunicat per dir, escolteu, no farem res aquest any. Res de res de res. I això és greu. Ho sento, això és greu. És millor fer algun comunicat, i si, escolta, si a la meitat de la gent no li agrada, doncs no li agrada, perquè agradar a tothom és difícil, però almenys has fet alguna cosa. Has dit que no faràs res. És que ni això s'ha fet. Res de res. En clau econòmica, l'IPC a la demarcació de Lleida ha caigut 1,1 punts a l'abril i s'ha situat en negatiu, en un menys 1%. La davallada ve marcada per l'evolució en el preu dels subministraments de la llar, que ha baixat un 9,4%, i també dels carburants, que pràcticament ha baixat un 7%. A província, a comarques, es reactiven les reserves als càmpings de l'Alt Pirineu des de l'entrada a la fase 1 del desconfinament, i també a l'abocador supracomarcal de Fígols han rebut un 30% menys de residus durant l'abril. Per tant, han notat que la cosa baixava. Ens n'anem a buscar els consells del veterinari.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem els nostres consells veterinaris. Ja saps que tota aquesta temporada ens els porten des de Anadon Veterinaris, que, a més, Anadon Veterinaris no ha tancat cap dia. Segueixen oberts perquè doncs tens tot el tema d'alimentació de les teves mascotes al carrer Segrià número 11. Tens tot el tema de medicaments de les teves mascotes al carrer Segrià número 11. I tens les urgències i les visites al veterinari, també al carrer Segrià número 11. Ho tens tot allí. Han estat oberts sempre per donar-te servei i perquè no et quedis doncs desatès en un moment d'emergència. A més, tenen un número de telèfon que funciona les 24 hores del dia. Amb horari comercial et contesten des de la botiga. I si tens un problema veterinari, et passen amb el veterinari que hagi de guàrdia. I si truques fora d'horari comercial, al mateix número, atxur el veterinari que hi hagi de guàrdia, perquè sempre hi ha un veterinari de guàrdia. I això, jo no tinc animal de companyia, però si en tingués un, no vegis la tranquil·litat que em donaria saber que jo, trucant al 973-266-388, 266-388, que em contestis sempre un veterinari, que puc fer aquesta primera consulta per telèfon, i que si al final és greu, em puc anar a la clínica, em donaria una tranquil·litat bàrbara, vaja. Anadon Veterinaris, a carrer Segrià 11, o al 973-266-388. Per ser a internet també, a www.anadonvet.com. I nosaltres sempre parlem amb la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris, que és la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Escolta, Ricard.
Escolto.
Et tindré que regalar un gat, no?
Bueno, claro, la notícia, com un gat, no. La notícia és, a veure, que la gent no ho tregui de fora de lloc. És que a Espanya hi ha hagut el primer i únic gat afectat per la Covid-19, que encara no se sap ben bé com li ha arribat. Però només n'hi ha un a tot Espanya. Eh?
Sí, com
un.
Com la tigresa del zoològic de Nova York.
Per tant, vull dir que si teniu gats a casa, tranquils. Això és una notícia, sí, que va sortir i hi ha alarma el primer dia. No passa res.
No, tranquil·litat.
O sigui, parlem d'un. No sé quants gats deu haver a Espanya. No sé si hi ha càlcul d'això. Però una pila,
doncs,
no?
Doncs molts milions.
Un. Un, per tant, tranquils. De moment, animals de companyia són segurs.
Mira, el que sí que puc dir, és que ho he estudiat fa poc, és que al món són 500 milions. Oh. I només als Estats Units, 72 milions.
Caram.
O sigui que hi ha uns quants.
De gats, eh?
Sí.
De gats, déu-n'hi-do.
Bueno, de gats, sí, de milions de gats domèstics a les cases.
El que hem de fer, com sempre, és seguir totes les normes de seguretat sanitària, que ens hem de rentar les mans amb aigua i sabó, si venim,
exacte,
del carrer. Que abans de tocar el nostre animal de companyia, doncs el mateix, que si toquem el nostre animal de companyia, després ens rentem les mans, però és que això ja ho havíem de fer abans. El que passa és que ara s'ha posat una mica més així a la palestra, però que això ja ho havíem de fer abans. I ja està, aquestes normes. Sí, vull dir que ja està.
I netejar les potetes amb tovalloletes humides de l'animal, vull dir, quan arriba del carrer.
Això els gossos, sobretot, els gats, mira.
Sí, amb tovalloletes humides, sense lleixiu,
sí.
Ni productes químics forts.
Sí, que després podem fer d'altres problemes que no tenim, eh?
Exacte. Hi ha tovalloletes humides especials per als gossos, perquè el seu pH no és el mateix que el nostre.
Clar. És que s'ha de saber tot, eh? Per això fem aquests espais, perquè vagin sorgint aquests temes, eh? Imma Sabater, escolta, avui anem a parlar d'un tema que són... que quan et passa, suposo, per primera vegada t'espantes, que són
molt.
Les convulsions als gossos, les convulsions...
I gats.
I
sí.
Gats, eh?
Sí.
Clar, a priori, pot esdevenir de cop...
Sí, a vegades ha estat tan tranquil i d'un moment a l'altre el veiem convulsionar, sí,
clar,
pot ser de cop.
Si t'agafa... Si, clar, la primera i la segona i la tercera, suposo, primer t'espantes molt.
Sí.
Què hem de fer en aquells primers moments?
Quan ja tens un diagnòstic i saps,
sí,
com
clar.
Has d'actuar, menys. El primer cop o els primers cops t'espantes molt, sí, molt.
Clar. Quan està passant, perquè això relativament són episodis curts.
Sí, el que vull dir primer de tot, vull deixar clar què és una convulsió.
Ah, sí, què és?
Una convulsió és una manifestació clínica d'un desequilibri de l'activitat elèctrica cerebral.
Mm-hmm.
Vale? Encara que el mecanisme pel que s'origina una convulsió no es coneix a la seva totalitat es sap que té lloc per un excés d'estímul excitatori.
Mm-hmm.
Vale? I es calcula que la incidència dels processos convulsius a la població canina s'aproxima al 3%. I dintre d'aquest grup, un 80% dels casos, el diagnòstic final pot ser epilèpsia.
Ahà. Però no tots, eh?
Però no tots.
Vull dir, que no ens fem els veterinaris a casa, aviam, enteneu-me bé, vull dir, que no diagnostiquem nosaltres a casa. Mira, ha tingut una convulsió i és epilèptic.
No.
Ara s'haurà de fer alguna prova per saber-ho.
Exacte. Les convulsions poden estar relacionades amb un altre tipus de patologia. Poden ser processos que poden produir alteracions del cor, del pulmó, del ronyó, així com del propi cerebre.
Mhm.
Es pot sofrir lesions causades per la mateixa convulsió, saps? Mm. I és de lo que volia parlar ara, que quan s'està tenint una convulsió hi ha coses que podem fer per facilitar que no es faci mal el gos mentre està tenint aquella convulsió,
mm-hmm.
i unes que no s'han de fer mai.
A veure.
Vale?
A veure, que segur que ens sorprèn. Segur que alguna de seguida la faríem, si ho veguéssim.
Vale.
Bueno.
Lo que sí tenim que fer, mm-hmm. primer lo positiu, venga, és mantindre la calma.
Però això és molt fàcil de dir.
Sí, jo entenc, però és que és el que s'ha de fer, perquè si ens fiquem nerviosos nosaltres, malament.
Clar, clar.
imagina't la foto. El gos convulsional i tu corrent com un boig. Ah!
Sí.
Dintre de lo possible, mantindre la calma. Després, retirar els objectes que puguin estar al voltant per evitar que es donin un cop.
Uh-huh.
Administrar la medicació indicada pel veterinari sempre i quan ja estigui diagnosticat.
Correcte.
De lo que pot ser, vale? I si no, aquest pas ho saltem i després col·locar el gos en un lloc fresc i ventilat.
Uh-huh.
Vale? Que no sabem, perquè si fa molta calor, que ens agafa, no sé, a l'hivern al costat d'un radiador, per dir alguna cosa, doncs ho tenim que retirar d'allà, que no hi hagi cap objecte al voltant, i si podem treure'l al balcó, saps, un lloc que sigui fresc i ventilat.
Uh-huh.
I a l'estiu, pues, sota un aire condicionat, bueno, el que tinguem més a mà que sigui fresc.
Vale.
Això és el que s'hauria de fer.
Vale. Ara anem al que no.
Vale, lo que no, mai intentar agafar l'animal.
Val.
No aconseguirem parar la convulsió i ens pot mossegar, esgarrapar en cas que sigui un gat. En aquell moment no és conscient.
Correcte,
de lo que
clar.
Fa.
Vull dir, és que, vale? no és que sigui dolent, no és conscient. com una persona quan té convulsions, evidentment. I intentar immobilitzar tampoc, suposo.
No. Retirar tot el que estigui al voltant que mentre està convulsionant no es doni ell un cop o es faci més mal o li caigui algú al damunt, uh-huh. si tenim un moble que està ple de coses, ficar-lo en un lloc fresc i ventilat i retirar-nos.
Uh-huh.
Vale? Després, no administrar cap tipus de medicament que no s'hagi prescrit pel veterinari. Això ho diem sempre per tot, però un altre cop ho diem.
Sí, sí.
Vale? No donar de beure o menjar després de convulsionar. No es pot donar, perquè la gent de seguida vol donar aigua. I no.
No.
Aquestes són de les coses que segurament faríem.
No, perquè a més l'aparell digestiu pot quedar, clar, momentàniament atordit, per entendre'ns, i no és moment de ficar-nos ni a beure ni a menjar. O sigui, no li posem el plat ple, llavors, allà al davant, ni l'aigua.
Després que passi,
res.
Tranquil·litat, no es doni aigua, no es doni de menjar ni de beure, res, tranquils.
Vale.
I el que no s'ha de fer mai, donar calor. Mai.
Ah. Uh-huh.
O sigui, tapar-lo amb una
allò, manta... L'emboliquem, res.
No, res. Al contrari, té que estar fresc.
Anem urgentment cap al veterinari?
Si és la primera vegada que li passe, lo millor seria gravar-lo, ara que tothom té el mòbil a mà,
sí.
I pensem...
Vale.
I si no hem pensat, més o menys, calcular quant temps li ha donat, què estava fent mentre li ha donat, què acabava de fer, i quan acabi, si és el primer cop, portar-lo de seguida al veterinari. Si no és el primer cop, que també seria bo quan li passés trucar al veterinari de confiança i dir-li...
Bueno, per fer un seguiment, evidentment.
Per fer un seguiment, mira, l'acaba de donar un altre, li he proporcionat la medicació, li ha anat bé, no li ha anat bé, el que sigui... li ha durat tant, l'última vegada, per anar contrastant cada vegada que té un i sapiguer el temps que li ha durat.
Això, estem parlant tant de gossos com de gats, eh? Tant
sí,
de gossos
sí,
com de gats.
Seria bo també això, cada vegada que li passa, amb tranquil·litat, no ha deixat el moment, però trucar-nos i dir-nos, pues mira, avui ha tingut un altre, li ha durat tant, la medicació l'ha anat bé o no, per fer un control exhaustiu de com li està anant la medicació a l'animal.
Uh-huh.
O li tenim que variar la medicació, baixar-li, pujar-li...
Molt bé. Doncs, escolteu, calma. Calma, lloc fresquet, re d'embolicar-los, re d'agafar-los, re d'immobilitzar-los, re de donar-li de menjar o de beure, ni calor, re de medicar-lo, evidentment,
sí.
A no ser que ja estigui prescrit, per entendre'ns, sí. Re de medicar-lo i... trucada al veterinari, trucada si voleu primer, en lloc de marxar corrents, trucada al veterinari, escolta, m'ha passat això per primera vegada, te'l porto, ens ho mirem, les proves el diagnostiquen. El major tant percent de casos pot ser epilèpsia, però no tots, i per això necessitem visitar el veterinari perquè ens digui què és, i a partir de llavors, doncs, si ha de prendre una medicació o no, què s'ha de fer, i estarem una mica més tranquils, eh? perquè al final, bueno, si es pot controlar, es controla, i ja està. I si hi ha alguna crisi aïllada, doncs sabrem almenys per què passa i que no és un problema de vida o mort, per entendre'ns, eh? En fi, i el que us deia abans, 973-266-388, si és que si tens un animal de companyia, tenint aquest número, estàs tranquil·la, a casa, 973-266-388, són a Nadon Veterinaris i estan al carrer Segrià número 11. Hem parlat avui de les convulsions que poden aparèixer sense previ avís, com la majoria d'aquestes històries, sí. I que, bueno, en la mesura del que puguem, hem de mantenir la calma, trucada, informar-nos i buscar la solució, que és el que s'ha de fer.
Claro.
Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, com tots els dijous, que ens ha informat i que dijous vinent hi tornarem, eh? Imma Sabater, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973-74-80-64. Salut i sort.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de salut i de nutrició, com sempre, amb el nostre nutricionista, camí cap a la una, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Por cierto, que es verdad, durante toda esta semana que estamos en fase cero, desde Disanta Nutrició, con cita previa, vosotros también estáis atendiendo en las consultas.
Desde luego, hemos empezado esta semana, hemos preparado la consulta para que tenga todas las condiciones sanitarias que nos han indicado, y tenemos separaciones con pantallas de metacrilato, tenemos también pues todo lo que son los guantes, las mascarillas, todo preparado para poder atender claro. Presencialmente, ¿no?
Bueno, o sea, pues ya lo sabéis. A ver, cita previa ya era antes, ¿eh? Porque no te puedes presentar en Disanta Nutrició y es que, oye, que vengo por un... No, habéis de demanar cita. Ahora me fas cesar o menys. Todo parece indicar que al menos a la plana de Lleida entrarem en fase 1 la setmana vinent, però aún así... cita prèvia i des de Dixanta Nutrició doncs, seguiran mantenint totes les normes de seguretat, totes, eh? Per tant, si tenies visita programada, no pateixis. Dixanta Nutrició, que ja saps que els trobes a internet i segueix-los a les xarxes socials, que allí tenen molta informació, sobretot el Cristian Didier. Cristian, por cierto, que a través de nuestro número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, bueno, se ve que nos escuchan atentamente, porque el último día, entre medias, dijimos... Yo te pregunté, bueno, pero al final, los bocadillos de qué los tenemos que hacer, porque si no puedo meter el jamón dulce, ni el pavo, ni el salado, ni mortadelas y estas historias de... Pues oye, mensajes muchos, ¿eh? Bocadillos saludables, queremos saber. Para los niños y para los mayores,
¿eh? Ricardo, mira qué opciones, pero somos... un tanto, con todo el respeto a lo que nos oye, un poquito cuadrículas, vamos sí. A la misma opción siempre, ¿eh?
Siempre, siempre.
Es muy curioso.
O sea, tú fíjate que al final es pan, aceite y tomate, en el mejor de los casos, a veces ya ni tomate, y un embutido, y punto.
Exacto, tal cual.
Y supongo que debe haber mejores maneras, ¿eh?
Bueno, hay muchísimas maneras, mira, nosotros...
Espera que apunto.
Y ahora voy a adelantar una primicia, si me permite, estamos haciendo... un libro de recetas de bocadillos, porque mira si da de sí la cosa, ¿no?
Imagínate. Bueno, pues mira, oye, en confinamiento, sin confinamiento, niños o mayores. A ver, ¿de qué podemos hacer los bocadillos?
La recomendación que doy para los bocadillos es tenemos que empezar a incorporar vegetales en los bocadillos.
Ajá.
Esto siempre nos olvidamos. Y el vegetal le da un toque muy especial al bocadillo. O sea, ya puede ser una hoja de lechuga, ya puede ser unas rodajas de tomate, ya puede ser unas rodajas de pepino, que quedan geniales en el bocadillo. Incluso unas rodajas de pepinillo, porque le da ese toque agridulce.
Ajá.
Unas rodajas de aguacate, por supuesto. Y cualquier... Yo, por ejemplo, muchas veces le pongo rábanos al bocadillo.
Vaya.
Porque le da un toque vegetal que recordemos que aumenta la fibra, aumentan las vitaminas, y aquellas personas que les cuesta comer verduras en las comidas y en las cenas, o que comen poca, es un punto y un sitio súper... camuflado para incorporar las verduras.
Uh-huh.
Y esto nos olvidamos muchas veces, de añadir a los bocadillos las verduras. Entonces, recomiendo a todas las personas que quieran hacer bocadillos diferentes, que esto es un paso pequeño pero bastante significativo.
Uh-huh.
Incluir cualquier tipo de verdura, hortaliza, cruda o cocida en los bocadillos. Bocadillo con escalivada, un bocadillo con pimiento crudo, un bocadillo con cualquiera de las verduras o salidas y queda súper rico, ¿no?
Muy bien.
Entonces,
Perdona, y nutritivamente hablando, también bueno, es bastante completo, ¿no?
Lo potencias muchísimo, porque aparte que añades nutrientes esenciales importantísimos, son nutrientes que no son calóricos, además, y no aumentas las calorías de per se, ¿no?, del bocadillo.
Uh-huh.
Simplemente estás aumentando el nutriente, un nutriente como las vitaminas o minerales, que pues muchas veces en escasos, ¿no?, según la dieta que
lleve. Por cierto, hemos empezado directamente con los bocadillos, con lo de dentro, pero quizá tendríamos que hablar de lo de fuera. Es decir, el tipo de pan, qué pan y cómo lo unto.
Exacto. Pero, ¿sabes qué, Ricardo? Pero nos lo apuntamos a un programa importante que sea solo hablar en los panes.
Vale, venga, sí.
De hecho, le hemos hablado en otros programas y al final no lo hemos llevado a cabo. Hablar el tipo de pan, los panes.
Venga, va, tipos de panes.
Porque esto también da de sí.
Venga.
Entonces, ¿qué vamos a poner dentro del bocadillo? Porque este es un paso primero que me gustaría hacer. Hay que buscar un alimento proteico, porque esto nos ayudará a estar un poco más saciados.
¿Mm?
Las proteínas, recordemos que si son vegetales, pues podemos utilizar un bocadillo de hummus. Puede ser de garbanzo o de lenteja. Podemos hacer un bocadillo de tofu o de seitán o un bocadillo de tempeh, que está tan tan rico, ¿no? Y si podemos añadir algo vegetal, pues genial. Un bocadillo de tofu con rodajas de tomate. Un bocadillo de tempeh con unas rodajas de aguacate. Quedan muy ricos. Entonces, muy ricos. Recordemos que los bocadillos no tienen por qué ser con proteínas animales. Pueden ser con proteínas vegetales. Hummus, seitán, tofu o un puré de lenteja, por ejemplo. Pero si queremos utilizar un relleno del bocadillo de origen animal, entonces tenemos también un montón de opciones.
Uh-huh.
Empecemos con los pescados. O sea, cualquier pescado puede ir en un bocadillo. Podemos hacer bocadillos de sardina, de anchoa, de atún, de salmón. Quedan exquisitos, riquísimos, ¿vale? Y luego tenemos los bocadillos de huevos y de lácteos. Por ejemplo, pues bocadillos de tortilla, tortilla de vegetales, o bocadillos, por ejemplo, con huevos de codorniz a la plancha, que está riquísimo. Luego tenemos un bocadillo con revuelto, también está muy bueno. Y si tenemos un lácteo, podemos hacer un bocadillo con quesos tiernos o quesos frescos. Un bocadillo de mató, que casi nunca se nos ocurre, pero el requesón en el bocadillo queda estupendo, ¿vale?
Por cierto, pero después no le ponemos azúcar por encima, ¿eh?
Pues mira, yo le puedo dar una receta que a mí me encanta, que es bocadillo de mató con olivas.
Ah, oye.
¿Vale? Está de muerte, porque siempre entendemos el requesón añadido con algo dulce, pero nunca lo entendemos con algo salado.
Oye, pues es para probarlo, ¿eh?
Y probarlo. Yo me cojo las olivas rellenas, que no tienen hueso, las parto por la mitad, me las pongo sobre el mató y luego el bocadillo.
Oye.
Y está de muerte, está muy bueno.
Ajá.
¿Vale? Y luego tenemos los bocadillos de carne blanca, entonces cualquier bocadillo de pollo, de pavo, ¿vale? De una carne blanca que no tiene por qué ser en embutido. Uh-huh. Entonces, yo muchas veces por la noche cuando hago un pollo a la plancha me dejo unas cuantas láminas para el día siguiente y me lo hago en el bocadillo.
Ah, vale.
¿Por qué tenemos que hacer un bocadillo de un pollo embutido? Pues podemos hacer de cualquier carne que hayamos hecho el día anterior. Incluso, ¿por qué no con una ternera, no? Si normalmente pues hacemos un bistec, te dejas un trozo para el día siguiente. Ajá. En lugar de comer esos bistecs tan grandes que muchas veces nos hacemos, pues te comes un trozo en la cena y te dejas el otro trozo para el bocadillo, como tipo pepito. Si añades aquí la ternera con un poco de pimiento verde, te queda un pepito estupendo, ¿vale?
Muy bien. Estoy contando, llevamos 15 propuestas. y en ninguna hemos hablado de embutidos. Es curioso, ¿no? Te lo digo porque, claro, yo el otro día te dije, tú te pusiste las manos a la cabeza, pues si hay un montón de posibilidades, ¿no? Pues tenía razón. Llevamos 15 ya.
Exacto. Luego tenemos los bocadillos con curados, que no se comportan como una carne procesada, como un embutido. Y los curados también entran dentro de aquel alimento que no es del todo insano, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es jamón curado, lomo embuchado y todos los curados. Pues y también es pues, un alimento bastante proteico y muchas veces bajo en grasa, ¿no? Que también podemos utilizar.
Muy
si
bien.
Hacemos un bocadillo de tomate o de pimientos con lomo embuchado, queda muy rico, por ejemplo, ¿no?
Oye, a nivel de indicadores nutricionales, ¿la solución del bocadillo para los niños para la merienda es efectiva, es potente, es buena?
Bueno, es la mejor, de hecho.
Ajá.
De hecho,
acompañado de una fruta, por supuesto.
Sí. Bueno, o espaciado también. Podemos hacer una media mañana con una fruta y una merienda con
correcto.
Un bocadillo, o al revés, ¿no? No tiene por qué ser junto. Pero el bocadillo, en España, en Mediterráneo, el pan es la base de la alimentación, la harina de trigo, y está genial incorporar el bocadillo como parte. O sea, cualquier bocadillo que se te ocurra es muchísimo más saludable que cualquier alimento de embolsa que compréis para los niños.
Bueno, sí.
No hay teoría, no hay excusa aquí, ¿no?
Ajá.
Y tenemos opciones, ¿no? Pues, de bocadillos.
Ya lo habéis visto, que se pueden hacer bocadillos sanos. Nos falta para otro día hablar de la otra parte, porque hoy hemos hablado de lo que va entre el pan. Otro día hablaremos de panes, no solo para bocadillos, sino de panes en general. Porque además hay mucha gente que también se los hace en casa, y más ahora, estas últimas semanas, los hornos sacan humo, por así decirlo. Vamos a hablar de los panes y de las harinas y de los integrales, no integrales, con semillas, sin semillas, blancos, negros. Y ya veréis que da para todo un día hablar de panes.
Okay.
En fi, que ja lo sabeu, que avui hem parlat amb el Christian Didier de Disanta Nutrició, que ells ja estan oberts, aquesta demana cita prèvia, però que et poden atendre. Estan al carrer Calde Porqueres número 76 o 74, no m'acordo nunca.
74,
bueno, és igual, 74, allí els trobareu, vaja, arribareu allí. Però heu de demanar cita prèvia, perquè estem en fase 0 i perquè s'ha de demanar cita prèvia per anar a Disanta Nutrició. És un bon moment per començar o per veure com esteu anant. Hem parlat, com sempre, amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Christian, tenemos temes per a la pròxima setmana. Cuídate, un abrazo.
Cuídate.
Doncs apa, que parlarem de pans, parlarem dels aliments aquells que semblen bons i no ho són, que van fer dos especials, i segur que encara dona, i de moltes coses més. Nosaltres ara ens acostem a la una, senyals horàries. Després del migdia de Lleida parlarem amb el Carles Mencía, de Jazz Digital, una empresa digital de Lleida. També parlarem amb els propietaris de Mobles David, de Gimenells, a dos quarts de dues, i amb la presidenta del Balàfia Volley, amb la Vanessa Ortega. Tot això aquí, a COPE Lleida.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno descarta aquella relación entre el repunte de muertos y nuevos contagios y las medidas de alivio del plan de desescalada. Según las cifras que hoy ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, el coronavirus se ha cobrado 217 vidas en las últimas 24 horas. El 60% de los fallecidos se registran en Cataluña. Y esto se puede explicar por la anárquica forma que tiene esta comunidad en notificar los datos. Aún así, dicen en Sanidad que lo tienen que estudiar bien por si hay algo más de fondo, Carmen Lavallén.
Pues sí, en Sanidad van a profundizar hoy en los posibles motivos de este ligero repunte en el número de contagios registrado este jueves, con 507 nuevos casos solo con PCR. No lo achacan de momento a las medidas que implican los cambios de fase de la desescalada, pues consideran que es pronto para que impacten en las cifras. También en estudio el aumento en el número de fallecidos y en particular las 131 víctimas mortales reportadas por Cataluña en el último día, lo que representa el 60% de los 217 fallecidos en las últimas 24 horas que registran las cifras oficiales. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
Está ahora mismo los servicios de salud pública de Cataluña verificando esta información para garantizar, o para por lo menos detectar si son casos nuevos, si son retrasos de notificación o si están asociados a alguna zona concreta que pudiera haber tenido algún problema concreto hace, ya les digo, 14 o 15 días.
Las cifras del estudio de seroprevalencia no son ni buenas ni malas, subrayaba Simón, pero el hecho de que solo el 5% de la población haya generado anticuerpos hace más necesario que nunca la responsabilidad de la ciudadanía y la detección precoz del coronavirus para evitar cualquier posible rebrote.
Y esto, Carmen, nos lleva a hablar de la vacuna, que es sin duda alguna la gran esperanza en la lucha contra el coronavirus. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que hasta el año que viene no tendremos una vacuna efectiva contra el virus, y frente a aquellos que confían que esté lista después de verano, parece que habrá que esperar. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
El proceso se está agilizando. De todas formas, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho en las últimas horas que hasta dentro de un año no habrá una vacuna eficaz contra el coronavirus. Un mensaje realista que quieren enviar los expertos frente a aquellos laboratorios o la propia Comisión Europea que especula con la posibilidad de tener una vacuna después del verano. Por lo tanto, habrá que esperar. Por cierto, que la agencia se ha mostrado optimista con que la vacuna acabe definitivamente con el coronavirus.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en Vitoria un hombre de 59 años ha sido detenido por agredir a su mujer y a su hija. Fue otro de los hijos de la pareja el que avisó a la policía que se personó en el domicilio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un toque de atención a Hungría y pide que se revise la situación de varios solicitantes de asilo, iraníes y afganos, que se encuentran en la frontera con Serbia, y que les libere si no hay base para su detención. Y un estudio de la Universidad de Oviedo concluye que el Mediterráneo profundo se ha calentado significativamente en los últimos 15 años. También ha aumentado su salinidad y densidad. Estos resultados son importantes para evaluar las transferencias del calor al océano profundo global.
Se confirma lo que te adelantó COPE, Carlos Sainz ficha por Ferrari, José Luis Corrochano.
Es una de las noticias del año en el deporte español, es oficial desde las 11:30 de la mañana. Carlos Sainz ficha por la escudería italiana Ferrari. Acaba de despedirse de su actual escudería McLaren con un vídeo en las redes sociales.
Dear McLaren family, I rarely express myself on a blank piece of paper.
Carlos Miquel, detalles de esta operación y qué mensaje deja el piloto madrileño para su actual escudería.
El mensaje que deja es que tienen que seguir trabajando este 2020 porque tienen una temporada juntos. Es verdad que estás saliendo bien de McLaren, porque hay otros que no han salido bien, como Ricciardo de Renault, y tienen que trabajar este 2020 antes del que sería el salto emulando a su ídolo Fernando Alonso. Los mismos equipos, estuvo Fernando Alonso en Minardi, equivalente a Toro Rosso, donde ha estado también Carlos Sainz, luego Renault, después McLaren, ahora Ferrari. Es el momento en 2021 para que Carlos Sainz comience a ganar carreras y adornar aún más su palmarés.
Y una cita con esta historia, con esta gran historia, a las 6 de la tarde en el Instagram Live del partidazo, Carlos Miquel responde a las preguntas de los oyentes sobre el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo surgió la propuesta de que todos los creyentes de las diferentes religiones dediquemos este día, 14 de mayo, a rezar y ayunar para que llegue el final de la pandemia.
Es una propuesta que nació dentro del Alto Comité formado para dar continuidad a aquel histórico documento sobre la fraternidad humana que firmaron el Papa Francisco y el gran imán Al-Tayyib en Abu Dhabi. Se trataba de ver cómo podemos los creyentes dar una respuesta común ante un peligro que afecta a todo el mundo, como el COVID-19. Y la respuesta ha sido rezando juntos como hermanos. Uno de los miembros de ese comité, el sacerdote católico egipcio Ioannis Lakhzi-Gaib, que además es secretario del Papa Francisco, ha explicado que invitar a todos a rezar, cada uno según su propia fe, no produce ninguna confusión, sino que refuerza el valor de la oración y de la hermandad. Lo vamos a contar dentro de un rato cuando llegue El Espejo.
Y lo vamos a escuchar en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida. Ara, al migdia de Lleida, saps que ens escoltes doncs, per pràcticament tota la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través d'internet. Ens pots escoltar des de tot el món, a www.cope.es. Tria l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïtament al teu mòbil. Plou ja a Lleida, prop dels 19 graus. Avui tindrem molta pluja, almenys de temps, de quantitats potser no, però d'estona plovent sí, sobretot al sud de la província, com ens avançava l'Armando Álvarez. Tot seguit farem una repassada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida i parlarem amb el Carlos Mencía. És el CEO i principal accionista de l'empresa Jazz Digital, que són de Lleida, que es dediquen a tot el món digital i que, doncs, a causa del coronavirus i de la situació, han adaptat un dels seus serveis, un del seu producte, a l'actualitat, i és a poder detectar o avisar o ajudar a detectar gent que no segueix les normes que han de seguir, per exemple, de distància social, per exemple, de no més de 10 persones alhora en una habitació. És un producte d'intel·ligència artificial i que estarà disponible sobretot per grans acumulacions de persones, és a dir, grans empreses, petites i mitjanes empreses, no té massa sentit. D'aquí uns minuts ens ho explica el Carlos Mencía. A partir de 2:15 parlem amb un dels nostres clients, amb Mobles David, de Gimenells, ja els coneixes. Els hi preguntarem, escolta, com han anat aquestes setmanes d'aquesta travessia pel tancament total, com està funcionant aquesta fase 0 i com esperen l'arribada de la fase 1 i si ja podem anar a comprar, per exemple, un sofà. Que segurament sí, però els hi preguntarem a Mobles David. I també parlarem amb la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega, perquè han arribat a un acord amb Sant Jaume les Heures que s'incorporarà a ser un centre més de l'activitat voleibolitzat, a més d'altres històries de l'actualitat esportiva. Nosaltres ara fem ràpidament un repàs a la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Al territori, les empreses de rafting no iniciaran la temporada fins que tinguin uns protocols clars i segurs pels empleats i pels clients. La fase 1 de la desescalada permet treballar al sector del turisme actiu en grups de 10 persones, però des de les empreses de rafting, i crec que acertadament, volen tenir els protocols claríssims per assegurar-se tant el benestar de salut dels seus empleats i dels seus clients. El Dansaneu canvia de dates per la Covid-19 i passa del mes de juny a finals d'agost. El Petit de Cal Eril, Ovidi 25 i Arnau Obiols, entre els artistes ja confirmats al certamen de les Valls d'Aneu i que cada any doncs, et portem des d'aquí, des de Cope Lleida. I el govern, ja sabeu que ha proposat que Lleida entre en fase 1 a partir del proper, la plana de Lleida, a partir del proper dilluns s'ha de ratificar, el govern central ho ha de ratificar i publicar-ho al BOE. Unió de Pagesos preveu un increment de producció de cereals i herbacis per les pluges de la primavera. I això ens ho ve dient Armando Álvarez des de fa dies. Ha plogut molt, moltíssim aquests dies. I a més, llevat d'aquells dies puntuals de les llevantades, de bona manera. El sindicat estima un 34% més de collita en ordi, un 24% més en blat i un 22% en colza i pèsol sec, respecte sempre de l'any 2019. Per tant, increments en tots aquests àmbits. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida parlem amb el Carlos Mencía de Jazz Digital, que són de Lleida i que tenen presència a nivell internacional.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que ens ho han dit moltes vegades. Hi ha molts refranys i moltes frases populars o dites populars d'aquestes que... Home, la veritat és que si són així és perquè al cap de molt i molt temps i de moltes, moltes persones, doncs en la majoria dels casos es compleix. N'hi ha una que segur que t'han dit, que és que el mal temps bona cara, o que a río revuelto ganancia de pescadores, per exemple. En fi, no sé si té relació amb això o no, però avui t'explicaré la història d'una empresa de Lleida que està treballant per traure un producte, en les properes setmanes, que evidentment s'ha hagut d'adaptar amb el tema de la nostra situació i que incideix directament al món laboral, per conjugar al món laboral la seguretat sanitària i la detecció precoç de la Covid-19, una persona que estigui afectada pel coronavirus. En fi, la història és llarga i per això avui a la nostra entrevista anem a conèixer el Carlos Mencía. Carlos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Carlos, tu ets nascut a Lleida.
Sí.
Què vas estudiar, per cert?
Vaig començar a estudiar en enginyeria informàtica, vaig acabar fent arquitectura interior. Ah. Vaig fer una mica de canvi i vaig acabar amb el món de la tecnologia.
Imagina't tu. Ets el CEO i accionista majoritària de l'empresa Jazz Digital, que entre d'altres llocs del món teniu seu a Lleida, però esteu a més llocs, eh?
Sí, estem... Bueno, som nascuts a Lleida des de 10 anys. Tenim oficines a Barcelona, a Madrid i a Bogotà, actualment.
Ah, molt bé. 10 anys ja porteu amb Jazz Digital?
Sí. Jazz Digital 10 anys porta, sí, al mercat.
Escolta, Carlos, exactament sí. com va néixer aquesta empresa?
Bueno, vam néixer amb la idea de crear productes digitals per grans companyies i per emprenedors, o sigui, ajudant una mica a la gent que volia llançar productes digitals al mercat, i basant-nos en les nostres experiències prèvies vam decidir llançar una empresa de consultoria.
Productes digitals?
Producte digital entenem qualsevol software que funcioni amb un dispositiu amb connexió a internet. És a dir, parlem d'aplicacions mòbils, parlem de software de web, o parlem, no sé, de qualsevol cosa que estigui connectada a internet.
Clar. Fa 10 anys ja estava clar, que anàvem cap a la mobilitat, per entendre'ns.
Correcte.
Bueno, sí, estava clar, aviam. Ara ho veiem molt clar. Llavors vosaltres, suposo que en un primer moment us vau arriscar una mica.
Bueno, el que vam fer va ser, sobretot, iniciatives pròpies. Vam començar a llançar una plataforma de formació a distància, on els emprenedors eren precisament nosaltres, i a partir d'aquí vam començar a llançar diferents, el que se'n diu startups, no?, que són empreses de base tecnològica, i bueno, la veritat que moltes d'elles han anat molt bé, i vam aixecar bastantes rondes d'inversió, vam vendre alguna d'elles, i evidentment també vam cremar-ne unes quantes, però bueno, ens va ajudar molt a entendre com funciona el món digital, sobretot, pues això, no?, ajudar a gent que es troba a la mateixa situació que nosaltres.
Escolta, ara, curiositat, parlaves d'aixecar rondes d'inversió. Això és quan una companyia o una empresa o una persona decideix invertir diners en una altra empresa, en una altra idea, perquè creixi, perquè hi creu. Escolta, això... 10 anys enrere tu havies arribat a plantejar ficar-te amb aquests fregaus permet-me la paraula,
eh? Bueno, jo crec que això no t'ho planteges, al final el que ve és una idea, no?, que dus a terme, que creus que és bona, que creus que pot ajudar a l'entorn en el que tu et bellugues, i hi ha algú que aposta per aquesta idea, no? Perquè al final no tothom té possibilitats econòmiques com per llançar el producte. I, bueno, al final el que fas és buscar gent que estigui interessada, que cregui en tu i que cregui en el projecte i que t'inverteixi diners.
Estàvem parlant d'aquesta línia de temps de Just Digital, que per cert us dono a la plana web, és justdigitaltotjunt.agency, tal qual sona i tot junt, Just Digital, així s'escriuria, amb J, justdigital.agency, acabat amb Y, i allí els trobeu, i els podeu conèixer, que per cert, sou, clar, teniu tantes seus que sou una colla de gent, treballant, suposo que tampoc hi surten tots aquí, eh?
Sí, som uns quants, més o menys uns 40 i pico.
Déu-n'hi-do. Carlos, sí. Fa 10 anys, neix Just Digital, tema de mobilitat, tema de continguts digitals, però fa un any torneu a veure que, bueno, que està entrant una nova tecnologia que no és ja ni de futur ni és un invent, sinó que és una cosa que ha arribat per quedar-se, i és la intel·ligència artificial.
Correcte. Bueno, com deia abans, al final nosaltres dediquem a la tecnologia canvia, et diria que minut a minut,
sí,
i ens hem d'adaptar, no? O sigui, això és com un metge, al final has d'estar al dia de tot el que surt, has d'adaptar-te, has de formar-te i has d'estar una mica preparat pel que et ve. Llavors, el món canvia, nosaltres vam decidir treure una línia paral·lela d'intel·ligència artificial, que al final no estem parlant res més d'uns sistemes informàtics que actuen com la ment humana, diguem-ho així, no? O sigui, al final aprenen per si mateixos, són capaços de prendre decisions i ajuden a certs àmbits, no? Un sistema d'intel·ligència artificial et podria dir que són els cotxes autònoms, per exemple, no? O sigui, al final un cotxe autònom va per si sol, detecta si hi ha una senyal, detecta si hi ha un vianant, detecta si hi ha qualsevol animal, i frena o actua en funció del que detecta, no? Però bueno, doncs vam decidir llançar una línia així, una línia d'intel·ligència artificial.
Carlos, la gent que de moment li gira l'esquena a la intel·ligència artificial, o la gent que li té por, què li diries?
Evidentment, jo li diria que no li tingui por, perquè al final no és un sistema d'intel·ligència artificial aquell que pretén controlar o variar la vida humana, no? O sigui, al final, un sistema d'intel·ligència artificial el que pretén és ajudar i facilitar precisament aquestes funcions, no? En cap moment s'està buscant, ni nosaltres ni ningú, el fet de substituir humans o substituir certes accions per res.
Dic, per exemple, jo vaig d'un punt a l'altre, agafo el meu navegador i dic, escolta, vull anar allà, jo què sé, a 100 quilòmetres lluny, i entremig jo no ho sé, però hi ha un accident, el navegador sí que ho sap i em crea una ruta alternativa. Això, de manera molt primitiva, si vols, però vindria a ser una mica d'intel·ligència artificial.
Sí, sí, totalment.
Ho dic perquè la gent a vegades, quan diu intel·ligència artificial, li ve al cap el
síndrome... El robot.
Sí, correcte, el robot aquell que agafa consciència de si mateix i al final diu que els humans són prescindibles, no?
Sí, però no era això. Precisament l'exemple que has donat tu és molt bo, o sigui, al final el sistema detecta que hi ha un accident i el que fa és facilitar-te la vida, no?, perquè arribis d'un punt A a un punt B de forma més fàcil i sense cap tipus de problema. Llavors això, evidentment, és un valor afegit, no?, mm-hmm. i ens ajuda. Parlem de cotxes com parlem de ficar una rentadora o de
sí.
de llum.
Correcte, hi ha rentadores ara que tu poses la roba dins i simplement apretes el botó d'engegar. Ella decideix sí, quan tenia, de quin color són i sí. si està molt o poc bruta.
Clar, exacte.
Això és curiós, això.
Ni més ni menys.
Déu-n'hi-do. Sí, bueno. Carlos, això fa un any, intel·ligència artificial. Jo he començat l'entrevista dient, bueno, però ara anem a parlar d'un projecte que té relació amb la situació que ens ha tocat viure ara, amb el tema del coronavirus i la Covid-19, on el món laboral s'està ressentint perquè tot el que depengui de presència física, de que les persones puguin anar a treballar, doncs, hores d'ara, doncs, té aquest hàndicap. Vosaltres esteu desenvolupant una aplicació que ens vol permetre?
El que permet aquesta aplicació o el que vol permetre és un desconfinament molt més segur i molt més ràpid. Nosaltres, des de fa, no sé, 6, 7, 8 mesos, vam començar a treballar sobre un sistema d'intel·ligència artificial que el que feia era detectar les EPIs. Les EPIs són els equips de protecció individual. Mm-hmm. El que feia més detectar si un treballador d'una obra, per exemple, portava el casc, portava el peto, portava botes, no? Al final, el que buscava més seguretat dintre els àmbits laborals, no? Mm-hmm. Evidentment, donada aquesta situació del Covid, vam decidir fer una aportació nostra a la societat per facilitar aquest desconfinament, és a dir, per fer que el virus mori molt més ràpid, no?
Uh-huh.
I vam començar a desenvolupar, a pivotar aquest producte que ja teníem i el vam llançar des de la part de Covid.
Clar, llavors, això el que fa és detectar si la gent està prenent les mesures mínimes que s'estableixen.
Sí, bueno, aquí una cosa molt important és que el que busquem nosaltres no és detectar ni controlar ningú, no? Uh-huh. O sigui, al final el que busquem és ajudar. Llavors, aquí aquest software va destinat o a grans companyies, no?, que tenen molts treballadors, o a institucions públiques. Uh-huh. I el que fem bàsicament són quatre accions molt, molt bàsiques, però molt útils. La primera d'elles és la detecció si la gent porta mascareta o no la porta.
Uh-huh.
Després, el que fem és el control de grups. És a dir, ara estem confinats, no podem tindre reunions de més de 10 persones, amb les properes setmanes així continuarà, i el que fem és detectar aquestes reunions, no?, dintre d'una companyia, per exemple.
Uh-huh.
Una altra cosa que fem és veure si es mantenen les distàncies de seguretat o no es mantenen. És a dir, a data d'avui necessitem una distància de seguretat perquè aquest virus no passi d'una persona a una altra, i nosaltres controlem mitjançant uns algoritmes d'intel·ligència artificial que aquesta distància es compleixi, no? I per últim, el que fa aquest software és el tema de la detecció de temperatura.
Ah, caram. Per això necessiteu càmeres específiques, eh? Sensors
sí,
específics.
Correcte. Sí. Aquí hi ha càmeres...
I la gràcia d'això és que funciona tot de manera automatitzada, que és el que dèiem del tema de la intel·ligència artificial, és qui va decidint què és una reunió de més de 10 persones, qui no està mantenint la distància, qui té una temperatura doncs anormalment alta, per exemple.
Correcte, sí. El que fem nosaltres és ens connectem als sistemes de vigilància de les empreses o de les entitats públiques i analitzem els frames, o sigui, les imatges, segon a segon, en temps real, el que està passant amb aquella càmera en concret. Uh-huh. És a dir, per exemple, fiquem, no sé, a l'Ajuntament de Lleida, no? O sigui, fiquem una càmera, o si ja hi és, ens connectem al sistema d'aquesta càmera i analitzem cada imatge que estem rebent, vale? Mitjançant el sistema d'intel·ligència artificial. És a dir, entren dues persones, nosaltres amb aquestes dues persones l'únic que fem és, evidentment, respectant sempre el tema de la protecció de dades, vale?
Uh-huh.
Mirem si porta mascareta o no, mirem si hi ha més de 10 persones o no, mirem el tema de la temperatura corporal amb el cas de que tinguem càmeres tèrmiques i, sobretot, el tema de la distància, no? I en base a això, fem una sèrie d'accions.
Bueno.
És a dir, per exemple, o sigui, a diferència del que hi ha data d'avui a nivell mundial, no?, el que està instal·lant tothom, que és el tema de càmeres, això és un sistema totalment reactiu. Clar. Aquí no hi ha intel·ligència artificial, no hi ha res. O sigui, el que fa és, la càmera detecta que una persona té 38 graus de temperatura i hi ha una vigilant de seguretat al darrere que, si veu i detecta que aquesta persona té una temperatura elevada, llavors fa una acció, no?
Mm-hmm.
Clar, aquí el que fem és de forma automàtica i tot mitjançant intel·ligència.
Molt bé. Crec que el Carlos ho ha explicat bé, però anem a recalcar-ho. És a dir, l'aplicació no identifica les persones, sinó veu dues persones i sap que han de portar bé la mascareta, si no, doncs avisa, han d'estar a una distància, si no avisa, i com a molt n'hi ha d'haver 10 juntes, si no avisa, però no identifica les persones. Ho dic perquè jo saps que avui en dia el tema de la privacitat també és un tema molt sensible, no?, per la gent. Evidentment, com ens ha explicat, això és per empreses mitjanes grans, per entendre'ns, o sigui, una empresa que són 7, home, sí que tindria sentit des del punt de vista de si tenen les mascaretes i la distància de seguretat, però jo crec que entre 7 persones és fàcil de controlar, no?, d'una a l'altra.
Sí.
Però clar, empreses a partir de 50-100 persones és una altra història. I és aquí on radica la importància. Escolta, en quina fase teniu aquesta aplicació?
Bueno, l'aplicació està totalment acabada, està finalitzada. Mm-hmm. De fet, estem en una prova pilot amb una companyia molt gran a nivell mundial. El que fem ara és entrenar els algoritmes, no? És a dir, clar, aquests dos sistemes el que fan és aprendre per si mateixos. És a dir, no és el mateix que jo fiqui una càmera a 6 metres d'alçada que la fiqui a 2, no? Mm-hmm. Llavors els angles varien, les distàncies varien, és fer una prova pilot, no?
Mm-hmm.
on estem entrenant aquests algoritmes per llançar-ho ja al mercat, jo et diria que en les dues, tres properes setmanes.
Molt bé. Doncs dues, tres setmanes per la Covid-19 o per qualsevol altra història, perquè recordem que ja ens ha explicat el Carlos que això inicialment estaven fent-ho anar, per exemple, a les feines on has de portar uns certs equips de seguretat al teu dia a dia. Per tant, això és adaptable, Carlos, en moltes situacions, eh?
Sí, correcte. Sí, sí, aquí ho podem adaptar. Bueno, ja t'ho dic, estàvem inicialment treballant amb el tema dels sistemes de protecció laboral,
sí.
Però, bueno, és aplicable a molts altres sistemes. No? Et diria a nivell seguretat ciutadana, per exemple,
sí.
No ho sé. O sigui, ara el primer que se m'ha acudit, no? Però ja, evidentment, hi ha centenars de funcionalitats. Sí. Aquí una cosa important també, Ricard, és que el que passa, no?, després d'aquesta detecció o aquest anàlisi de les imatges, perquè al final, si només enviéssim una alerta, doncs seríem un vigilant de seguretat virtual, diguem-ho així, no? Aquí anem una mica més enllà. El que fem és, per exemple, detectem que 3, 4, 5 persones han entrat sense mascareta a, no sé, amb una companyia gran de Lleida, no?
Sí.
Que 3 d'aquestes portaven una temperatura superior a 38 graus. Vale, doncs mitjançant un sistema de business intelligence, d'analítica predictiva, podem saber quina probabilitat té aquella companyia d'infectar-se. És a dir, el sistema et diria, doncs mira, han entrat 3 persones sense mascareta, 2 amb més de 38 graus, tens una probabilitat del 45% de que d'aquí un mes el 20% de la teva companyia estigui infectada, per exemple. No?
Clar,
això és un sistema predictiu que estalviarà també molts problemes, no? Perquè si tu detectes o tens aquesta informació de manera prèvia, no?, a que passi, doncs llavors pots fer aplicar les mesures correctores que necessitis, no? Perquè això no passi.
Clar, 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 clar.
Clar, llavors, això és el tema d'intel·ligència, no? O et pot dir, tens un quadre de mando gegant on et diu tots els valors indicatius òptims per la teva companyia, no? A nivell Covid. És a dir, cuidado que has tingut dos reunions amb més de 10 persones, o cuidado que a la sala de reunions del pis 3 tens a 12 persones, o, no sé, una sèrie d'indicadors que et serveixen molt per fer accions preventives.
Clar. Doncs escolteu, això és el Carlos és de Lleida i estem parlant d'una empresa de Lleida que després aquesta tecnologia la podem veure a nivell internacional i quan la veguem amb algun reportatge o amb alguna història que sapiguem que això és nascut a Lleida, que el cor el té a Lleida, i jo crec que és un orgull per això aquesta entrevista avui, perquè tot el que fem a casa és bo, primer que ho exportem, però segon que ho sapiguem, que això és de casa nostra. Hem parlat amb el Carlos Mencía, que és el CEO i accionista majoritari de l'empresa Just Digital. Busqueu-los a internet a justdigital.agency i veureu qui són i tot el que estan fent. Una de les que estan fent és això, el que ens ha explicat ara mateix, que evidentment això doncs és de rabiosa actualitat, però jo crec que d'aquí poden sortir idees per molts altres àmbits. Carlos Mencía, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Moltíssimes gràcies a tu, igualment, Ricard. Qualsevol cosa, ja sabeu on estem.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia, fins ara.
Doncs apa, que arribem a 2:15. Ara marxarem cap a Mobles David de Gimenells.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Ja pots demanar la teva cita prèvia al 973-23-94-09. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyar-nos de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 80 de Lleida.
Ey, no lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que des d'ahir la Generalitat de Catalunya va proposar que la plana de Lleida passi a fase 1 des d'aquest proper dilluns. Això no s'ha aprovat, però tot sembla indicar que serà així. I a la fase 1, doncs, hi ha una cosa que canvia clarament, i és el tema de les botigues de menys de 400 metres quadrats, que fins ara només poden obrir amb cita prèvia, és a dir, tu per anar a una botiga, encara que estigui oberta, no t'hi pots presentar, has d'haver demanat cita prèvia, t'han donat un dia, una hora, i així se garanteix que un sol venedor atén un sol client. A partir de dilluns, si és que entrem a la fase 1, això canvia, les botigues ja poden obrir, evidentment, extremant les precaucions a dins de la botiga, les distàncies socials, les distàncies de seguretat, i amb mascareta i sobretot tot el tema de no tocar elements comuns. Qui això ho estem fent seguiment és tot el comerç de Lleida, i avui ens n'anem a visitar uns clients que ho són des de fa molts anys. De fet, jo explicava l'anècdota que quan vaig entrar en aquesta casa, allà el 2002, que ja fa dies, el primer anunci que vaig enregistrar va ser el seu, el de Mobles David. I per això ens n'anem cap a Gimenells, perquè allí tenim a Mobles David, Mobles David de Gimenells, i parlem amb una de les tres sòcies que porten ara Mobles David. Són tres germans i ella és la Benilde Pelegrí. Benilde, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo ho recordo, és el primer anunci que vaig gravar quan vaig entrar en aquesta casa, el 2002, Mobles David de Gimenells, tu.
Sí.
De totes maneres, la vostra història és, va més cap enrere. El teu pare, Mobles David, ja fa anys, no?, que el
sí,
va obrir.
Sí, nosaltres ja fa vora 50 anys que estem oberts.
Imagina't.
Sí, sí.
Escolta, suposo que amb tants anys d'obertura de la botiga, vosaltres us va agafar molt petits, evidentment, però ja heu crescut amb la botiga en família i ara us n'heu fet càrrec, n'heu vist de tots colors. No sé jo si una situació com la que hem passat l'havíeu viscut, d'aquest de confinament, de tancament i d'aquestes setmanes estranyes. Això no ho havíeu viscut mai.
No, no. I ara, de fet, nosaltres és el primer cop que tanquem la botiga.
Imagina't, imagina't. Com tots els comerços, veu haver de tancar fins que vam entrar en fase zero. Benilde, escolta, com van ser aquestes setmanes de tancament?
Bueno, pues una mica caòtiques al principi, perquè te quede les ventes que has fet amb gènere o magatzem per entregar, clients que no saps... Sí, és una mica caòtic el fet de que no saps quan podràs servir, quan obren les fàbriques com te serviran a tu. És una mica caòtic això.
Clar.
I tens que organitzar-te amb fabricants, tens que organitzar-te amb clients.
Ara que dius fabricants, suposo que... No sé si heu notat amb els fabricants que també hi ha hagut un retard amb el tema d'entrega, des d'ara, sí, des que esteu en fase zero i pots tornar a fer comandes. Clar, les fàbriques també van haver de tancar.
Clar, les fàbriques van tancar també i, de fet, han començat a obrir ara aquest dilluns, el 13.
Hores d'ara esteu rebent clients amb cita prèvia, perquè estem en fase 0, vosaltres esteu a Gimenells, per tant esteu en fase 0, esteu rebent clients amb cita prèvia. Què tal són aquestes visites? Perquè clar, això és quedar amb un client un dia amb una hora, s'ha de presentar sol, amb mascareta, amb la distància social, etc, però es pot passejar per la vostra exposició. Com està sent aquesta experiència?
Bueno, doncs l'experiència és una mica... Nosaltres tenim l'exposició, li ensenyem l'exposició i aleshores ja és amb les mides que ell mos dona, agafem les idees que vol i li enviem per mail ja planos i renders i coses amb fotorealisme de com li quedarà.
Estava pensant que, degut a que la gent s'ha estat moltes setmanes tancada a casa, és aquell moment en el que a vegades estàs assegut al sofà o en una taula o al llit i comences a pensar, dius, escolta, aquest armari l'hauríem de canviar. O allà tenim un racó que hi podríem posar un moble raconer. O canviem aquesta taula del menjador. No sé si aquesta setmana heu tingut força trucades de gent que diu, escolta, va, que vull fer alguna coseta a casa, vull fer algun canvi.
Sí, una mica sí. La majoria era sofàs, matalassos.
Sí, clar.
Clar, que s'ha fet més ús del sofà, s'ha fet molt més ús aquests dies.
I tant. Home, jo, mira, per experiència us dic, jo a casa crec que el sofà en 2 mesos l'hem envellit 2 anys.
Pues com tu, molta gent, aleshores sí, és potser el que més...
I amb canalla per casa saltant per damunt del sofà, doncs ja et dic, aquest sofà pobre s'ha guanyat el cel.
Sí.
Vull dir que és un bon moment. Vosaltres teniu estoc de sofàs, i si no es demanen.
Sí, clar, ara ja les fàbriques ja comencem i el pla d'entrega s'ha normalitzat,
Clar. Si entrem en fase 1, podrem venir a Mobles David de Gimenells i entrar a l'exposició, evidentment, amb les distàncies de seguretat i totes les normes sanitàries que hi hagi, llavors... però podem venir d'una manera més lliure. Com el tema de portar el material a casa, anar-ho a muntar, això es pot fer, oi?
Sí.
Ho esteu fent, de fet?
Sí, nosaltres ho estem... Sí, estem servint mobles, sí.
Molt bé.
Estem servint mobles amb mesures, doncs, bueno, els muntadors van protecció que tenen que portar, i el que sí que demanem és que estiguin sols a l'habitació on tenen que portar o muntar el moble.
Clar. Benilde, heu hagut de fer canvis a la botiga per atendre a la gent?
Pues mira, és que la botiga, saps què passa? Que és un espai que és ampli.
És
tampoc
molt ampli.
Sí. Procurem no seure als despatxos que teníem d'atenció, seguíem amb unes altres taules que són molt més àmplies, aleshores tampoc, com que hi ha la distància de seguretat, tampoc... De totes maneres, sí que en una taula hem posat una ampara d'aquestes de vidre per si ja que és el cas, però...
Però vosaltres sou privilegiats en aquest aspecte, és a dir, teniu molt espai i, per tant, menys la mampara que separi quan estàs assegut a taula, client de venedor, la resta, vosaltres sou privilegiats.
Clar. Sí, la resta totalment. A més, bueno, la botiga sí, és molt ampla, l'exposició... Dona por de passejar, sí.
Us dono el telèfon, Mobles David de Gimenells, és el 973-74-80-64, que és fàcil de recordar, 973-74-80-64, 74-80-64, els hi podeu fer un truc. Escolta, que t'he escoltat a la ràdio, que vull venir, que sí, que aquest sofà ja ha dit prou. I donaran dia i hora, i escolta, cap allà ja tria sofà. Si en tenen algun amb exposició que us convenci, us agrada, cap problema, no? S'empaqueta...
Sí,
i cap a casa.
Exacte.
Molt bé. Benilde, escolta, passar de la fase 0 a la fase 1 serà un gran canvi, eh? Si passa la setmana vinent.
Pues sí, a veure, si les coses van bé, no? I anem fent passets cap endavant.
Clar. Com deia, Mobles David de Gimenell són clients de la cadena Cope a Lleida, i nosaltres els clients els anem trucant i anem veient doncs, com ho van portant. Va haver moltes setmanes o molts dies, Benilde, que ens costava veure la llum. Ara estem una mica més animats, oi?
Sí. Sí, sí.
Amb precaució.
Amb precaució, sí, sí. Dintre de... i tot amb molt de seny, però bueno, sí, ens tenim que adaptar i tenim que anar endavant, clar.
Han sigut dies durs pel comerç?
Home, doncs pues no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil perquè, bueno, és això, l'estar de cara al públic i tenir que atendre, tenir que... El que passa és que també la gent ha sigut molt comprensida.
Molt bé.
Almenys els nostres clients, sí.
Molt bé, molt bé. Sí, sí. No, si és que si tots hi posem de la nostra part, la veritat és que tot es farà molt més fàcil, eh? Tot es farà molt més fàcil. Mm. Doncs us torno a recordar el telèfon 973-7480-64, 74-80-64. Recordo que mentre estem en fase 0 heu de trucar abans per demanar la cita prèvia. Si entrem en fase 1... llavors ja és una altra història, però tampoc està de més, encara que entrem en fase 1, fer un truc abans i la Benilde us atendrà perfectament i li pregunteu, escolta, puc venir, puc pujar, perquè a la millor hi ha un dia, una hora, que hi ha molta concentració de gent i us recomanen una altra hora, vull dir que no costa res
sempre,
fer un truc.
Sempre és millor. Sí.
973-7480-64 són Mobles David, estan a Gimenells. Fa quasi 50 anys, encara no, per tant, no sé si teniu pensat alguna cosa per l'any de l'aniversari.
De moment sortirà aquesta bé, i quan arribem a sí, celebrar-ho tot el que puguem amb els nostres clients amics i tant.
Ben bé ho dius. Benilde Pelegrí és una de les tres germanes que esteu ara a càrrec de Mobles David, que sou vosaltres ja segona generació, per entendre'ns, d'aquest negoci familiar. Escolta,
sí.
La nostra enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies.
Benilde Pelegrí, que ha estat un plaer, i moltíssimes gràcies i que, escolta, que la gent es canviï el sofà. Va, 973-7480-64. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Un salut, adéu.
Jo que no sé si us ha passat a vosaltres, però jo, a veure, que el que dic ho dic de veritat, que el sofà de casa... És com si hagués passat 2 anys en lloc de 2 mesos, pobre, el que ha hagut d'aguantar. Vinga, que fem una pausa, marxem a parlar amb la presidenta del Balàfia Volley, que ens explicarà que Sant Jaume les Eures passa a ser un club del voleibolitzat.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es begins! ¡Y de Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a tiempo de juego.
5, 4, 3,
2, 1. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
En España, casi 40.000 personas ya viven en la calle.
Tu vida podría haber sido mi vida, o puede ser mi vida.
Y entre todas ellas, las mujeres son especialmente vulnerables.
Si no estaría aquí,
¿Qué sería de mi vida?
La Iglesia, con más de 9.000 centros asistenciales, les ayuda y orienta para salir de esta situación.
Está abierto los 365 días del año y las 24 horas. Un hogar es más que un techo. Y lo que pedimos es hogares.
Solidarios por un bien común. Sin hogar.
El bien, el amor, al final es algo que se propaga.
El viernes por la noche, en 13.
Dia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb totes les històries que estem vivint, doncs de vegades se'ns oblida una mica de que, a priori, doncs al setembre començarà un nou curs i a priori dins d'aquesta nova normalitat, perquè es veu que això de la normalitat d'abans no la recuperarem, però vaja, que a la nova normalitat hi ha coses que no hem de perdre, com per exemple la pràctica de l'esport. Això ja ho estem veient hores d'ara, que amb aquesta fase 0 i amb la fase 1, que presumiblement se suposa que entrarem la setmana vinent, almenys a la Plana de Lleida, doncs l'esport hi té un paper important. I de seguida han deixat o han fomentat que la gent vagi a fer esport. Amb edat escolar això també és important, eh? És important. I ja sabeu que a Lleida tenim un club, el Balàfia Volley, que ja fa uns anys va iniciar una activitat que és el voleibolitzat, que és justament anar a les escoles, presentar aquest esport, recordar a la canalla que no tot és futbol a la vida, i que hi ha d'altres esports, i entre els altres hi ha el voleibol, i ells el presenten, l'expliquen, i, escolta, si hi ha gent que té ganes de practicar-ho, doncs aquella escola automàticament passa dins del programa del voleibolitzat. Per parlar de tot això, ho tenim fàcil, perquè la presidenta del Balàfia Volei és col·laboradora nostra de la radiografia i la tenim avui a l'altre costat del fil telefònic, a la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Escolta, ja comença a ser maco, el club selecte de les escoles que estan dins del programa voleibolitzat.
Sí, la veritat és que des que vam començar el 2017, doncs ja hem estat a 10 escoles, però com vaig explicar, bueno, a finals de l'any passat vam firmar el nou patrocini amb Plus 3 i vam dir que sumaríem esforços per treballar en 4 escoles on sempre hi havia hagut voleibol, i això és el que estem fent. Mm-hmm. O sigui, ara ens centrem en Clavé, que ja van firmar el conveni aquell famós històric en què el Clavé es converteix en la nostra pedrera. Treballem molt intensament també a l'Estonac i ara doncs, a Sant Jaume de Deures.
Bueno, aquesta és la novetat. Aquesta setmana heu presentat, bueno, com es fan ara, una roda de premsa virtual, una nota de premsa virtual en la que expliqueu l'acord que heu arribat amb l'escola Sant Jaume les Eures, que no és un acord d'ara de la quarantena, que això ve d'abans, eh?
Sí, bueno, això és un tema, bueno, suposo que com deveu entendre no és una cosa que es fa d'un dia per l'altre, sinó que hem anat treballant durant aquest curs amb els responsables de voleibol a l'escola, amb el Ramon González en particular, i al final doncs va ploure, no?, d'una bona manera, que va ser signar el conveni voleibolitzat, en què l'escola passa a ser una mica tutoritzada per nosaltres. És una escola d'una línia única, però l'únic esport que es fa al col·le, o sigui que promou el col·legi, és el voleibol, i era una oportunitat que no podíem deixar passar.
Molt bé. Doncs l'objectiu, ja ho sabeu, l'objectiu del conveni és, doncs, això, seguir promocionant la pràctica del voleibol a l'escola. Sant Jaume les Eures entrarà de ple amb aquest voleibolitzat. Això serà, a priori, bueno, a priori, això serà a partir del curs vinent, a partir del setembre. Sí. La incògnita, hores d'ara, és les normes de seguretat que s'hauran de seguir per la pràctica de qualsevol esport, no?
Sí, el voleibolitzat té una component, doncs, que fas masterclass a la pròpia escola, però també té altres ítems, no?, per seguir. És a dir, aquesta tutorització vol dir que durant aquest curs nosaltres hem fet un seguiment dels nens i les nenes que estan a l'escola, i doncs també és oferir a les famílies que els nens i les nenes que estiguin a l'escola fent voleibol puguin continuar fent-lo al nostre club d'una manera més, diguéssim, com a tecnificació o perfeccionament, que no vol dir que deixin l'escola, sinó que passaran segurament a fer un dia d'entrenament amb nosaltres, a part de les masterclass que es fan a l'escola.
Clar, vosaltres aneu, com deies, a l'escola, amb personal del club, doncs a exposar ja potser una part més tècnica, no?, del voleibol, en aquest cas.
Sí, al final el que fem és ajudar els propis professors i professores d'educació física doncs a l'hora de fer esport, que facin voleibol, i es tracta de donar un pelet, diguéssim, un pas més, no? No vol dir que els entrenadors que tinguin a l'escola no siguin bons, però sí que per fer aquest traspàs doncs una mica de l'edat aleví a la infantil doncs es necessita una mica més de reforç, i això és el que nosaltres oferim, i això és el que l'escola ha rebut de bona manera, en el sentit que coincidim amb valors a l'esport, veuen que el nostre club treballa molt bé l'esport de base, que la nostra intenció i el nostre objectiu és que els nens i les nenes facin voleibol a l'escola i recuperar una lliga escolar que ara mateix doncs no és gaire potent, i es tracta d'això, de que hi hagi voleibol a les escoles, mm-hmm. que per venir al club sempre tindran temps.
Vanessa, quines edats, quin és el ventall d'edats que agafeu?
El voleibolitzat a les escoles normalment ho fem amb edat aleví. Vol dir...
Això són 9, 10, 11 anys, no?
Sí. Amb la idea que una mica ja ens conegui i comenci a treballar amb nosaltres, perquè després les famílies també coneguin el club i després puguin passar a infantil i federat. Però també es pot jugar amb infantil escolar, vull dir que també tenim equips escolars en infantil i no passa res. Però una mica la idea és que les famílies no perdin tampoc ni la connexió amb l'escola, que no ens agrada, vull dir que ens agrada que tinguin un sentiment de pertinença a la seva escola i que juguin amb els seus amics i les seves amigues. No oblidem que l'esport de base, sobretot, no deixa de ser un esport de companyonia, un esport d'equip, un esport que jugues amb els teus amics i amigues i tu passes bé, i això no ho hem de perdre. Que després hi ha famílies que volen donar un pas més i volen que els seus fills continuïn amb aquest esport a nivell federat, doncs aquí estem. Obrim les portes del nostre club per això. Però el voleibolitzat té aquesta component bàsicament escolar.
I a nivell d'esport, jo us asseguro que si ho feu bé, és suar igual. És a dir, que hi ha gent que a vegades diu, bueno, és que aquest esport, tranquils, que es necessita flexibilitat, es necessita força, arrencada, salts, joc en equip...
Molta coordinació.
Vull dir que aviam, que el voleibol toque tantes o més coses que, per exemple, el futbol, que a vegades és l'esport rei i escolta, jo conec canalla que juga a futbol i... a futbol, perdó. Sí, que juga a futbol i que han practicat el volei i els agrada tant o més, O sigui que...
Va, el voleibol és un esport molt complet. És veritat que si el proves normalment t'enganxa molt, i és un esport que a nivell, sobretot de nens i nenes petits, va molt bé per això, no? Per la coordinació, la lateralitat, la força... és un esport en equip, a més és un esport bastant, no vull dir que els altres no ho siguin, però és molt elegant, en el sentit que els nens i les nenes s'han de saludar al final i al principi del partit. Doncs, bueno, té unes normes de joc bastant elegants, per dir-ho així, no? No vull dir que els altres no, però és un esport que no té contacte.
Escolta, jo que estic vinculat al món del futbol base, per entendre'ns, als vostres partits no hi ha pares ni mares exaltats, no?
Bueno, sempre n'hi ha algun, però és veritat que el voleibol, el nostre esport de contacte, doncs...
Bueno, millor.
No dona peu a tanta jaleo.
Molt bé, doncs el Sant Jaume Les Eures, que ha signat un acord de col·laboració amb el Balàfia Volley, estem parlant amb la seva presidenta, amb la Vanessa Ortega, i passarà a l'escola dins d'aquesta activitat del voleibolitzat aquest curs vinent a partir del setembre. Estem parlant dels 2-3 anys darrers de primària, per entendre'ns, quart, cinquè, sisè, més o menys. Escolta, Vanessa, ja que et tinc aquí, vosaltres a la vostra lliga, parlo del Balàfia Volley ara, a la vostra lliga us faltaven 2 jornades, no?, per acabar.
Doncs mira, precisament aquesta tarda tenim una reunió amb el president de la Federació Espanyola.
Una altra reunió.
No, la reunió, perquè no n'hem tingut cap. i en principi, pel que diu a la convocatòria, doncs ens preguntarà quina és la nostra opinió i en principi s'ha de votar una mica les opcions que ens proposin.
Clar, vosaltres, no vosaltres us faltaven dues jornades,
sí,
i
però...
no, ni us espatlla ni us arregla res, no?
Vosaltres, no,
en el vostre cas,
No, en el nostre cas no, però també t'has de posar empatitza una mica amb el cas de la resta d'equips que han estat lluitant, sobretot els de dalt, per poder pujar de categoria. I, home, estaria bé que es prengués una decisió esportivament que sigui el més racional i el més justa possible.
La vostra posició quina serà?
Sisena.
No. La posició, vull dir, a la tarda, a la reunió, és a dir, bueno, si reprendre a porta tancada...
No. Jo donar lliga per finalitzada i en el cas de... Bueno, en la nostra lliga els dos primers fan una fase d'ascens, però en el nostre cas el tercer tenia possibilitat perquè a més s'enfrontava amb nosaltres. Mm. Llavors, jo el que penso és que els primers ascendeixin de forma directa perquè, bueno, hi ha tres grups de primera nacional i els segons i els tercers facin una fase d'ascens a porta tancada.
Molt
aquesta
bé.
És la meva opció i que no hi hagi descensos.
Bueno.
Perquè tenim una lliga curta, som 11 i podríem assumir que no hi ha des descensos.
Uh-huh. I ja per acabar, mira, l'altre dia, ara canviant radicalment de tema, l'altre dia em vaig estrenar amb això de l'Instagram Live.
Sí, bé.
Sí, l'àrbitre internacional lleidatà, el Xavier Estrada, em va contactar per fer una entrevista al Pep Muñoz, que per cert és tot un personatge dins del futbol, també. De vegades, hòstia, aquesta gent els hi falta una mica de poder explicar tot el que saben i tota l'experiència que van acumulant. Però bueno, crec que amb aquestes iniciatives de Life Sport and Emotions, doncs, d'aquestes entrevistes, jo crec que es poden donar a conèixer. Curiosament, tot l'equip de la radiografia, només ens falta el Xavi Pérez, passarem per aquí fent entrevistes, perquè demà mateix tenim l'Albert Square fent una entrevista al Roger Grimau i Vanessa, tu el proper dimarts a 6:15 de la tarda entrevistaràs a l'Albert Costa.
Sí, vaig entrevistar l'Eva Ledesma i ara entrevistaré a l'Albert Costa. Amb l'Albert m'uneix una relació d'amistat perquè, bueno, tenim unes persones que coincidim en amistat i jo amb l'Albert va coincidir de petita moltes vegades i la veritat em fa especial il·lusió.
Veus?
I aquestes xerrades el que fan veure és que tenim talent lligat arreu del món,
sí.
Que tenim esportistes i exesportistes que han donat la talla sobradament a l'esport i a vegades ens oblidem, no? El mateix cas del Pep Muñoz, no? Ha estat a la Xina i bueno, segur que té moltíssim talent que potser a vegades no estem aprofitant nosaltres a casa nostra.
Doncs escolteu, mira, demà a 6:15 de la tarda l'Albert Square entrevista el Roger Grimau.
Molt interessant, perquè recordaran des de l'any, no? Segurament.
Com passa el temps, per cert?
10 anys ja.
10 anys són aquelles xifres així rodones que quan te les diuen dius, que 10 anys és una pila de dies, Vull dir que em fa molt de temps, sense voler, i la Vanessa Ortega, dimarts vinent, a 6:15 de la tarda, amb l'Albert Costa, també un altre personatge lleidatà que ha estat internacional i que ha portat el nom de Lleida per molts llocs, i segur que té moltíssimes coses a explicar i que amb la Vanessa Ortega segur que les explique. Us heu de connectar a l'Instagram de Life Sports Emotions i allí us diuen en quin compte heu de seguir i res, és gratuït i lliure, per tant és fàcil de seguir-ho, 6:15. Vanessa
Ortega.
T'han
fet fer Instagram i tot, Ricard.
Sí. Bueno, mira, sí, ja el tenim. En fi, que hem parlat del voleibolitzat, el Sant Jaume Les Eures, que passa a ser... està dins d'aquesta activitat del voleibolitzat, que des del 2017 va posar en marxa el Balàfia Voleibol de Lleida, Balàfia Volei. Hem parlat amb la seva presidenta, amb la Vanessa Ortega. Vanessa, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, sobretot l'entrevista també, i, bueno, a veure què decidiu aquesta tarda.
Per
la Lliga.
Us mantinc informat. Moltíssimes gràcies, Ricard.
Gràcies, Vanessa.
Adeu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens queda minut i mig, arribem a les 2 de la tarda, com sempre un plaer que haguis compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Estava llegint titulars d'ahir, d'avui, i veig que a veure, no sé, jo entenc que qui li preocupi és una cosa important, però que ara el focus d'atenció a nivell comercial és si es pot fer rebaixes o no. No si es pot fer rebaixes o no, no. Si es poden anunciar o no a les botigues, tenint en compte que entrarem en fase 1 a Lleida la setmana vinent, les patronals de Foment i Pimec han exigit al govern espanyol que publiqui per escrit el criteri interpretatiu sobre la possibilitat de fer rebaixes, ofertes i promocions després que ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurés que estaven prohibides, tot i que l'ordre del Ministeri d'Indústria, el BOE, publicada dimarts, assenyali que es poden dur a terme sempre i quan s'evitin aglomeracions i es guardi una distància de seguretat entre venedor i comprador. Ulla, tres ministeris afectats i els tres han dit coses diferents. Si és que ens mereixen. És que ens mereixen. La seguretat a la salut ha de prevaldre per sobre de tot. Per sobre de tot. Bueno, veurem demà si sabem ja si es poden fer rebaixes, si no, si es poden fer i no es poden anunciar. És a dir, jo les faig però no les anuncio. Hauràs de venir i mirar a veure si em faig o no em faig. Veurem, veurem. Demà divendres i tornem puntuals com sempre a les 12:20 des de Cope Lleida amb moltes propostes de cultura, del món dels espectacles i també les darreres hores informatives. Cuida't molt. Salut. Adéu.